una gallina chica, tica, mica.
Benvingudes al podcast Tica Mica, un galliner per les arts comunitàries, col·laboratives i participatives coordinat des de FEM Procomuns. Soc la Mònica Garriga i avui tenim com a convidades Proyecto Una.
Hola.
I l'Helena Frag.
Hola, què tal?
Proyecto Una és un col·lectiu d'escriptura format per diverses persones, de les quals avui en tenim una representant, que promouen el feminisme i l'anticapitalisme a través de les xarxes mentre investiguen des d'una perspectiva crítica els nous models feixistes que estan sorgint. L'Helena Frag treballa en relació a les pràctiques visuals activistes des de fa dues dècades. Ha participat en projectes com Yo Mango, Xnet, En Medio i més recentment a Rodillo. És investigadora i professora al Departament d'Arts Visuals i Disseny de la Facultat de Belles Arts de la Universitat de Barcelona. També ens acompanyen de l'equip de FEM Procomuns el David Gómez i el Damià Caro al control tècnic. Avui parlarem de la creació artística i l'art digital per la construcció del discurs polític a les xarxes des de tres punts de vista que ens acompanyen en tots els podcasts de Tica Mica: la perspectiva de comunitat, el paper de la tecnologia i, finalment, farem bullir la idea d'autoria. Estem veient com s'estan fent servir les xarxes i estratègies de comunicació digitals amb memes, shitposting, trolleig, per disseminar ideologies racistes, antifeministes, feixistes, de manera massiva per desestabilitzar les vies d'informació i de comunicació que fem servir els que se'ns diuen normis, les persones normals. Avui ho analitzarem molt ràpidament i veurem com contrarrestar aquestes accions disseminant visions alternatives que també s'obren pas amb estratègies similars i fent canviar les coses una mica. Una mica, xica, tica, mica. Vale, comencem des de la perspectiva de la comunitat. M'agradaria preguntar-vos molt obertament què està passant. S'han desenvolupat una sèrie de codis i llenguatges que faciliten la comunicació d'una manera continguda, així en plan en sitges, agrupant les persones en espais comunicatius tancats on estan rebent les idees en forma d'eco, reforçant la seva pròpia manera de veure el món. I podríem començar per Proyecto Una.
Sí, moltes gràcies. Està passant, com bé has dit, que aquestes grans plataformes de les que parlem o a les que ens referim quan parlem d'internet, en realitat, estan generant moltes coses tòxiques o danyines. Entre elles hi ha el tema de les càmeres d'eco, evidentment. Tot i que el tema de les càmeres d'eco en podríem parlar perquè jo no tinc clar que siguin les coses... que sigui el més tòxic que s'està promovent. O sigui, s'està promovent un algoritme... que pretén que et quedis tanta estona com sigui possible enganxada a la pantalla perquè vegis més anuncis, això és així de simple, i a vegades també perdem una mica el punt, crec, i per fer això, sense cap mena d'escrúpols, s'estan promovent dinàmiques d'addicció a les pantalles, per exemple, que això és un problema, i s'estan promovent discursos d'odi o polarització d'opinions que porten a certs extremismes.
Sí, o sigui, per una banda, una cosa és com funciona l'algoritme, no? Perquè pues, està enfocat potser no sé si tan políticament com més d'una manera més neoliberal, no? Pues per traçar perfils, no? I tenir doncs, perfils molt de gent molt molt delimitats als que els hi poden vendre publicitat i així, no? Que és una mica doncs aquesta finalitat. El que passa que de vegades també la part, diguéssim, bona d'aquestes de poder fer comunitats o de poder fer, si podem dir que es pot fer comunitat a través d'internet, sí que té aquesta part bona, no? Per exemple, vull dir, com hackejar, no? Jo crec que la qüestió és com podem hackejar tot això que està fent doncs les plataformes empresarials, no? Que és sempre la lluita que tenim des de la comunicació, des de la tecnologia, des de l'activisme, no? Sempre, jo crec que ara estem en un moment molt així com de baixada o com poder fer, perquè no sabem per on anar, però sempre hem estat en aquesta posició de donar-li la volta a les eines, no? I això ara és un moment que cal imaginació, no? Per exemple, hi ha coses com això del K-pop, no? Del K-pop, de les fans, no? Vull dir que són comunitats molt tancades que només pues, són fans, no? Que estan consumint una cultura que podem pensar que és una cultura pues, això molt, molt del consum i molt neoliberal i molt de la música bueno, per adolescents i tal, però què passa? Que en un moment donat tenen una infraestructura feta. I això és una part bona d'una comunitat. I aquesta infraestructura, bueno, tenen els seus codis, que potser només entenen ells i elles, però que en un determinat moment doncs, es polititza, fan una acció contra Trump i contra tota la publicitat de dretes. No? I vull dir, això per mi és un exemple de com li han donat la volta. No? Vull dir, aprofitar aquestes comunitats potser tancades, però mira, bum, han sortit però on no esperàvem. I és molt, gent molt, molt, molt jove, no?
I també hi ha altres comunitats, com ens ho podeu explicar vosaltres, 4chan o Forocotxes, que és potser més difícil de hackejar o...
Bé, difícil de hackejar potser per nosaltres, però al final és gent que ha agafat unes estructures d'internet que estaven pensades per un propòsit concret i n'han fet una altra cosa. I de fet l'extrema dreta ha sabut aprofitar certs sentiments que es movien per aquestes comunitats per radicalitzar la gent o portar-se-la una mica com cap a la seva ideologia. O sigui que podríem dir que van hackejat a la seva manera. O sigui, són estructures, o sigui, Forocotxes, era un fòrum per parlar de cotxes i allà passa de tot i a més és un fòrum que té una estructura com de l'any 2004 que s'ha renovat zero i que segueix tenint un munt de tràfic cada dia, segueix sobrevivint i hi ha moltíssima gent que es connecta allà i aquella és la seva comunitat d'internet i aquella és la seva relació amb la xarxa.
Precisament 4chan és al revés, no? També era una comunitat dedicada a l'anime d'adolescents i gent jove perquè parlaven allà i hi havia una secció que no estava classificada ni per parlar de... Bueno, de videojocs, ni d'animació, ni res, i allà parlaven de xorrades, no? I el que feien era fer risa i fer... I van vull dir, desenvolupar un codi propi, un llenguatge, i allà van sortir doncs, la cara de troll o els memes, no? O molts memes van sortir d'allà, i d'allà va sortir també Anonymous. I ha sigut després que l'ultradreta l'ho ha colonitzat. Vull dir, i la gent que estava allà fent també accions polítiques doncs, van marxar a un altre foro. No? Però vull dir que també és com que passa el contrari, que moltes vegades es pot fer política d'extrema dreta o d'extrema esquerra, bueno, d'extrema esquerra, d'extrema dreta o fer política no, progressista o per transformar la societat, no? Però es fa potser des de comunitats culturals, no? Des de la cultura, no? És allò des d'un grup militant, no? Que té una estructura, o no anem a les fàbriques, no? A fer militància des del treball, sinó que s'està fent des de comportaments culturals, no? Que poden ser doncs, aquests foros, no? Que són online. No sé si m'he explicat...
Sí.
No? Però...
I té sentit de... en espais com aquests que han sigut colonitzats, com dieu, per l'extrema dreta, com voler incidir en allà per donar-li la volta, o és un esforç massa bèstia, diguéssim, que en realitat et desgastes?
És un debat. O sigui, és un debat perquè també hi ha l'opinió de que mentre estiguin allà, vull dir que existiran, i que si tenen un fòrum on es mouen i que tothom sap qui són i què fan i es mouen allà, potser són menys perillosos que quan entren a les plataformes comercials que tothom utilitza, com YouTube, Instagram, etc. Llavors, bueno, és un debat. Jo crec que alguns territoris ja estan com perduts i ara seria com molt difícil i molt desgastant intentar posar-s'hi i recuperar-los. Hi ha alguna gent que ho fa i endavant, i ànims i força des d'aquí, però hi ha altres territoris digitals, crec ara mateix, que encara es poden guanyar i que hi val més la pena posar les energies allà.
Doncs estem en un galliner i jo volia incidir en el que ja esteu dient i preguntar-vos com valoreu el fet que aquestes accions, com que han de ser massives, estan passant a xarxes socials privatives, que estan en mans d'uns pocs individus i són eines tecnològiques gairebé sempre poc ètiques i que moltes vegades utilitzen les nostres dades per vendre-les i enriquir-se'n i per fer aquesta publicitat dirigida, per controlar i dirigir els nostres desitjos, els nostres pensaments. Creieu que amb aquestes accions estem recuperant aquests espais per promoure la cultura lliure i el fluir de les idees?
m'agrada molt recapitular, no sé si ja perquè això que porto dues dècades fent coses d'art activista i em poso una mica d'abuela, però... o sigui, també pensant en què passa amb la tecnologia i l'activisme als anys, jo què sé, als 70 i al 80, no? Doncs què va passar? Que molts videoguerrilleros, no? Això de que van agafar les càmeres que s'estaven vendre perquè la gent de classe mitjana representés la seva vida, no? Càmeres de vídeo, d'aquestes caseres, no? O la Super 8, no? Totes aquestes coses. I des de la comunicació activista el que van fer és agafar eines de baixa qualitat, no? Per representar les lluites que no s'estaven representant de l'esfera pública comunicativa dominant, no? I van hackejar, no? Tornem a lo del hackeig, no? Als 90, no? Doncs va passar el mateix amb les càmeres petites també de digitals, va començar internet, no? I també l'internet va ser aquest primer internet utòpic de donar-li la volta a aquesta eina i de fer, doncs, bueno, desenvolupar tot el software lliure i tot això. I ara què passa? Que el que ens... Bueno, jo crec que estem una mica encara assimilant el que està passant perquè estem acostumats a que hi ha unes eines que desenvolupen les empreses tecnològiques que s'utilitzen per una cosa i que després la gent podem donar-li la volta a aquestes eines. I ara no podem. Per què? Perquè el que fan aquestes plataformes empresarials, no, de tecnologia és esperar que nosaltres... Com les estem fent servir? Activistes, inclús, no? Feministes, tal. Com les estem fent servir? I les entonces, observen i redirigen l'herramienta, la redissenyen perquè sigui més rentable, no? Que és el seu... Entonces, clar, és molt més difícil hackejar, no? Jo crec que estem en un moment on hi ha molta gent que està abandonant les xarxes socials, que està abandonant, no, això no és possible, no? No? Ja passa. Gent que també venia de fa 20 anys de lluitar, d'estar a l'internet i d'estar... que era un altre internet. Hi ha altra gent que encara està resistint i altres que estem allà com... pues intentant pensar què passa, no? Jo, per exemple, amb el projecte de Rodillo, amb altra gent, després del 15M vam estar fent molt d'activisme a Twitter i molts fakes, feien molts fakes activistes, i ara vam parar perquè vam pensar això no funciona, i a més estem alimentant, no? aquesta plataforma capitalista, no?
I des de Projecte 1, com ho veieu això?
Absolutament terrorífic, en realitat, i sobretot al punt de que crec que es concep com un espai públic, o sigui, les plataformes comercials es conceben com un espai de debat, de discussió, de projecció, etc, quan en realitat és com són empreses amb tendències monopolístiques, que a més no paguen impostos, que porten homes, cis, blancs, heteros, occidentals, o sigui... Ja com estan com molt dirigides i no són espais públics comunitaris on tothom hi pot dir la seva i on es poden crear coses. Altra cosa és que aconseguim hackejar com trossets petits d'aquestes plataformes per fer propaganda, per generar comunitats, etc. Però no estan pensades per això, i és molt important entendre que els estem donant diners. O sigui, que nosaltres des de Projecte 1 creiem que s'hi ha de ser, perquè avui en dia... és un territori que no podem deixar en mans dels feixistes, bàsicament. Llavors hem d'estar allà generant discurs i existint, però hem de ser molt conscients del que són, i crec que a vegades es perd una mica el punt de vista. I sí, és un moment també, no? Estic d'acord amb aquesta genealogia que fa la Hele, que realment hem estat com molta estona fent-hi coses i ara mateix... no, hem arribat a un punt on crec que el ciutadà, la ciutadana mitjana té ansietat i per les xarxes socials, i s'hi passa moltíssimes hores al dia, i les AMPAs estan començant a parlar d'addicció a les pantalles, a les escoles. O sigui, estem en un moment on potser també hi podem com posar la pota una mica i veure què podem fer des d'aquí, no? S'està començant a parlar com d'una desintoxicació, d'una desdigitalització de la societat, i potser això és una escletxa on podem incidir.
I llavors, què penseu que hauríem de fer a partir d'aquí? Com hauríem d'actuar? Com podríem treballar? No només per incidir puntualment, sinó per poder-nos continuar comunicant?
Jo crec que també, o sigui, bueno, està sempre el debat de la... Així, des d'un punt més marxista, no?, de les infraestructures de sempre, no?, de crear... D'això va anar lo de l'internet també lliure, no?, o el desenvolupament del software lliure i del hardware lliure, no? De tenir les nostres infraestructures, no? La Marta Peira no parla d'això, parla de fer com unes xarxes i un internet més local. És el contrari de global, no? O sigui, potser reescalar tot això, però clar, això parlant des d'aquest punt de vista, perquè sí que és veritat que de la genealogia que veníem també dels 90 del 2000, allò que deien els zapatistes, no? Tenim la paraula, no? Tenemos la palabra, no tenemos la infraestructura, eso, ¿no? No tenemos los medios ni el dinero para tener infraestructura, pero podemos utilizar la palabra. No és suficient, no? Ara, de fet, sobren paraules, no? Hi ha moltes. I no sé si, de repente, aquesta visió molt clàssica, potser, potser hem de recuperar infraestructura, no? Perquè hi ha aquí una desigualtat econòmica molt gran a aquest món tan terrible que han fet aquestes plataformes que generen pobresa i que generen desigualtat també, no?
Jo crec que aquí hi ha dues vessants. Una és que hauríem de començar a utilitzar eines lliures, eines pròpies, molt més locals i també com molt més low-tech, o sigui, més baixa tecnologia, perquè el ritme que es porta avui en dia el planeta tampoc el pot aguantar i d'aquí no tant tothom s'haurà d'adaptar a la nova realitat i això de streamings infinits, escoltar la música sempre online en lloc de tenir-la en local, canviar-se els dispositius cada any i mig, això deixarà de passar i punt, i haurem de tornar com a coses, bueno, altres tipus de tecnologies, no? I crec que recuperaran altres tecnologies que estan com una mica més en desús, no en desús, però jo què sé, la FM, per exemple, crec que serà una tecnologia que tornarem a utilitzar força sovint. I això per una banda, llavors estaria bé estar-hi, o sigui, ser-hi, començar a donar suport als projectes que estan fent això, omplir-los de contingut i també entendre que tenen uns altres ritmes, que els porta molta gent que normalment no està cobrant, que no hi ha una infraestructura darrere com tan potent com a Google o aquests gegants. I per altra banda, mentre això no arribi, a nosaltres ens sembla molt important donar suport a les creadores que estan intentant fer contingut anticapitalista a internet, perquè al final són gent que s'està partint la cara cada dia, hi ha molta violència en aquests espais, exposar-te, sobretot si ets una dona, una persona racialitzada, etc., és com molt, molt dur. Llavors, estaria bé també, no?, que la gent dels moviments socials o la gent amb certa consciència que consumeixen i consumim totes aquestes coses també, no?, que hi ha com una dissonància entre el dia a dia i el que... I que després la gent es posa a YouTube a veure qualsevol merda parlant en plata. Estaria bé també com dirigir totes aquestes visites i hores que ens acabem passant, sí o sí, les plataformes a gent que està creant contingut de qualitat.
Molt bé, i entrem ja en la tercera secció, l'última secció sobre la perspectiva de l'autoria, una mica, i el que creiem que potser és rellevant és l'ús de l'anonimat. Com creieu que és important per aquestes creadores de les que estaves parlant?
És molt difícil, realment. O sigui, les xarxes socials comercials estan pensades perquè la gent promogui la seva marca personal i l'algoritme i la mateixa arquitectura de les plataformes és el que promouen. De fet, nosaltres des de Projecte 1 reivindiquem aquest anonimat i aquesta autoria col·lectiva i ho notem moltíssim en l'algoritme, o sigui, nosaltres estem banejades, o sigui, banejades no, però ens fan shadow banning a Instagram, les nostres publicacions no surten, perquè al final és una plataforma que està pensada perquè tu parlis a càmera i la gent t'agafi carinyo i generi una relació parasocial amb tu. Llavors, quan intentes fer altres coses, és difícil. I la gent que està vivint de fer continguts, o sigui, quan algú fa el salt i diu, vale, jo... viu, o sigui, treballaré d'això, m'ho guanyaré com el pa amb això, és molt difícil fer-ho des d'un anonimat. Però nosaltres reivindiquem que està bé que es faci, que no tothom que fa contingut s'hi ha de guanyar la vida, o sigui, que hi pot haver gent que ho faci, sé que és difícil, però sí, hi pot haver gent que ho faci com a militància o com a oci, sense aquesta pressió pels números, per les visites i pel feedback, i que l'anonimat genera com... dinàmiques molt interessants i amb molta potència.
Sí, és veritat que ara el que més trobem és gent amb nom real, amb la seva cara, que s'està exposant molt i que tenen molt clar que si volen influenciar sobre temes de feminisme, antiracisme i tal, doncs han de posar-se allà davant, no? i estan rebent tota aquesta, bueno, pues crítiques, s'estan exposant molt, estan arriscant molt perquè que rebran molt de trollets des de la ultradreta o des de qui sigui, no? I això és per l'algoritme, això és per com hem arribat aquí, i per altra banda, doncs els projectes anònims o diguéssim els perfils que som de moviments socials o de qualsevol projecte comunitari, doncs tenen molt menys presència, el qual és una pena, no? Perquè parlem de col·lectivitat i al final doncs ha de donar la cara una que es diu no sé què, tal, l'altra, per parlar del feminisme, no sé què. Vull dir que això és una pena. I també a mi m'agradaria potser... Clar, què passa? Que ara sembla que si ets d'esquerres i estàs treballant des de l'esquerra, has de donar la teva cara perquè l'esquerra treballa des de la realitat mentre que la dreta està mentint, no? I la dreta utilitza l'anonimat i tot això. Això és un debat molt vell, no? Que sempre l'esquerra sembla que ha de ser pura i no de tenir dues cares, no? I la dreta és la que té aquesta de la mentida. Però què problema tenim? Que ens està traient la capacitat de relatar-nos, de narrar i d'imaginar. Perquè l'imaginació no és només la realitat s'ha de narrar. Doncs no podem fer tampoc utilitzar l'anonimat, o a mi m'agrada dir la mascarada, no? Que és utilitzar una màscara o utilitzar un altre nom perquè és el que fèiem des de l'esquerra sempre, perquè no teníem els mitjans i havíem d'inventar mascarades per poder travessar els mitjans i arribar als mitjans grans, no? Amb tàctiques, no? Perquè no teníem el poder, no? I això ara sembla que l'hem perdut i la dreta ens ha robat la capacitat de fer relats imaginatius, no? I crec que això és una cosa que hem de reconquistar, no?
Molt bé, hem tocat un tema que dona molt de sí, podríem xerrar durant molta més estona, però hem de tancar el galliner, així que fins aquí el Tic en Mica d'avui. Ens podeu seguir a femprocomuns.com i des d'allà, si voleu seguir comentant els temes que hem tractat en aquest podcast, podeu accedir a l'Àgora, on tenim obert un fil de discussió. I agrair la visita de Projecto Una i l'Helena, que ens han vingut a veure avui el Tic en Mica.
Re, moltes gràcies a vosaltres per la invitació.
Moltes gràcies per la invitació i per generar aquest tipus de contingut.
Gràcies a vosaltres.
Si la gallina no hagués estat xica, tica, mica...